Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, senyores i senyors? Bon dia, com sempre, i benvinguts a Passeu sense trucar. Ara, de seguida, tindrem la presència de la Candela, però mirin, avui comencem d'una altra manera, una manera diferent, perquè sempre és ella qui us diu hola, què tal, com esteu? Bé, doncs avui li toca a un servidor. Avui és dilluns, 20 d'octubre del 2025, i com dèiem, moltes gràcies... I...
Hola, hola.
Hola, Candela. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, un cop més, aquí al Passeu sense trucar. Ens queden 72 dies per acabar l'any i fem el programa 2851.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. I m'agradaria començar, si no et fa res, Candela...
A mi no, fill.
Ai, que no. No, m'agradaria començar...
Bueno, depèn del que diguis.
Bueno, no.
Depèn,
no. És una cosa bona, i sobretot per ell, per qui doncs, li ha tocat rebre aquest premi d'ofici de periodista. I dic això perquè li han otorgat aquest premi dels molts que ja té, el Ramon Besa.
Home, sí.
Ramon Besa, aquell home de parafita, que doncs, vaig tenir la gran sort de compartir amb ell moltes hores de ràdio, quan feia la graderia amb el Bernat Soler, i era doncs, a l'habitual diguem-ne, contertuli dels dilluns, juntament amb un altre gran periodista ja lamentablement desaparegut, mort, que era l'Enric Banyeres. Era una parella sensacional. Enric Banyeres, un periodista sensacional també del grup Godó. I el Ramon Besa, doncs, que bona part de la seva història personal periodística doncs, l'ha feta i la segueix fent al País i a molts mitjans de comunicació, també com a contertuli. No? I bé, li fan una petita entrevista aquí a la Vanguardia. I m'agrada molt, bueno, sempre m'ha agradat molt com escriu el Ramon Besa, és un periodista esportiu però que surt una mica de la línia de lo que és habitualment el periodisme esportiu. Ha creat un estil, evidentment, i un seguiment total i absolut, no? I una de les coses que diu, el periodisme general ha copiat lo pitjor del periodisme esportiu. I té tota la raó, gran periodista, de veritat que sí, me n'alegro molt, perquè ja dic que té una colla de premis, tots els que els hi donguin els mereix sobradament, perquè, insisteixo, és un home que ha creat escola i, a banda de ser una magnífica persona.
Tio, que és lo principal.
Extraordinari, de veritat que sí, de veritat que sí. Felicitats, Ramon. Felicitats.
I tant que sí.
Molt bé. Dit això, com diu el Cuca, que segurament el tindrem d'aquí un moment en la tertúlia de les pilotes. Dit això, doncs també direm que s'ha casat el fill de Carlos Herrera.
Ah, mira, felicitats.
Sí, felicitats a l'Alberto, Alberto Herrera i Blanca Llandres, que s'han casat a Sanlúcar de Barrameda.
Ah, clar.
Sí. És el fill del Carlos Herrera i també de la Mariló Montero. És actualment doncs, locutor de la COPE i doncs, va compartir aquest moment, doncs, com és lògic, a les xarxes socials. Moltes felicitats i llarga vida a la parella. No? I també comentar el tema aquest de la Bet, que es diu que... se sent molt orgullosa, diu, quan miro enrere i aliena a lo que és la fama i el diner, ella pues, va fent la seva tasca i està ja preparant el vuitè disc de, d'aquesta noia, Bet Rodergues.
Sí, la Bet Rodergues, de Cardona, crec que és.
De Cardona?
No, de Súria.
Ah, de Súria. Molt bé, doncs res, això, que traurà aquest vuitè disc i, a més, actuarà contra el càncer. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Res, que... per si no ho sabeu, veure, es casa la filla de la Melanie i l'Antonio la Melanie.
És veritat.
L'Estela del Carmen amb Àlex Grudzinski.
Sí.
No, es va casar, es van casar ja, el 18 d'octubre, amb una antiga abadia a Valladolid. I es veu que la mare estava insuportable.
Ah, sí?
Sí, que és una persona molt...
De ser bastant especial, sí.
Amb els preparatius, Li van haver d'aturar els peus perquè, escolta, estava com una moto. És una dona que es preocupa molt per tot i que fins i tot doncs, posa nerviosa la gent que hi ha al seu voltant, no? Suposo que ho devia voler fer tan rebé, que és normal, no? Però és que ella... Es va prendre l'organització del casament com una cosa personal. Fins i tot va intentar planificar la lluna de mel dels nòvios.
Mare meva.
Home, dius, escolta, cadascú que vagi allà on vulgui, no?
Oh, i tant, doncs, i tant. Home, en tot cas li dones, mira, per què no aneu aquí o per què no aneu allà, no? Però vaja...
Ficant
el nas a tot arreu.
Ah, tu mateix.
Ja, bueno, també aquesta notícia que ja, doncs, suposo que ja sabeu, que és aquest robatori insòlid, però absolutament insòlid.
El
Louvre, exacte. Vull dir, ningú se'n va adonar.
Mare meva.
I, bueno, doncs van saquejar doncs, un grup de quatre lladres que es van colar. A més, en ple dia, eren les 9:30, i fins i tot ja hi havia gent allà al Louvre, o sigui, ja hi havia turistes que estaven veient, no?, coses del museu, no?, i se'n van emportar, doncs, peces d'un gran valor de les joies antigues de la corona francesa que estaven exposades a la Galeria Apolo. Van accedir a la primera planta gràcies a un elevador, pim-pam, pim-pam, d'aquests de les mudances, i bueno, suposo que si algú passava per allà es pensaria doncs, que estaven fent alguna cosa doncs, normal i corrent, no? Que el que menys era un robatori.
Només faltava això a França,
Sí, només faltava això. Sí,
es veu que fa 40 anys que no es revisa la seguretat del Louvre.
Sí.
40 anys, ja.
Sí. El Macron ha aixafat merda, amb perdó, des d'allà fa temps, Vull dir, no em foto una dretes. Bueno, aquests paios al final doncs, van marxar en moto, perquè, clar, com tampoc el que portaven era massa voluminós, doncs ja tenien, bueno, professionals i que sabien perfectament el que havien de fer. Però, vaja, no deixa de sorprendre que això passi amb un museu, doncs, de les característiques del Louvre, que crec que és el museu més important de tots els museus que es fan i es desfan, i n'hi han de molt importants, Bueno, això, estava jo pensant que... A veure, els que tenim aquí, els museus que tenim a Andorra, a veure si ho tenim bé, que no ens fotin un susto. Ja, quan veies les barbes del vecino mojar...
Remojar.
Sí, algo així, sí.
No, però és que han de ser uns fitxes, o sigui, uns persons, aquesta gent, super, hiper professionals.
I tant. D'aquí 4 dies, pel·lícula, Ja veuràs, d'aquí 4 dies segur que pel·lícula. Robatori de pel·lícula. Molt bé, el sol ha sortit a les 8:13.
Tardíssim.
Sí. A les 7 de la tarda, 5 minuts, marxarà. Tenim avui 10:52 de llum diurna, La cosa cada vegada va escurçant-se, El punt més alt, 13:39. I la temperatura, doncs, avui una mínima de 11 i una màxima de 18 graus. S'està bé. La lluna minvant. I no us puc dir perquè, mira, no he mirat com la teníem ara, la lluna. Deu estar en un 20 o 15%.
No ho sé. Sí. No, això que deies, això de l'hora...
Espera, com miro.
Aquest proper cap de setmana es canvia l'hora,
sí.
Ja hi som.
Sí.
Ja hi som, a les tardes supercurtes, s'ha de continuar fent aquests canvis d'horaris?
Diuen que no, eh?
No sé, si més no, el Pedro Sánchez,
sí,
el president del govern espanyol, proposa a la Unió Europea acabar definitivament amb el canvi horari. És una petició que es fa avui mateix, eh?
Sí, per això et deia.
Sí, a veure, jo no sé quins avantatges i quins inconvenients pot haver-hi, no? Ja fa tants anys que
dura
que estem amb això.
Sí.
Diu que ja no hi ha estalvi energètic i que els canvis perjudiquen el son, que és un tema que molt recurrent, també. Molta gent amb aquest canvi horari doncs pateix, també, no? No ho sé, veiem.
Bueno, sí, algú havia llegit de que es veu que estava l'home interessat en a veure si d'una vegada per totes ja es deixava el tema del canvi horari amb una hora fixa ja per sempre. Tant de bo que se'n surti, tant de bo. Per cert, lo de la lluna que us deia, pues sí, lluna minvant, tal com comentava, però res, un 2% només d'il·luminació, eh? O sigui, demà hi ha canvi de fase i demà serà lluna nova, eh? Bé, a veure, el refrany és aquest, a veure què us sembla.
A veure, si l'albada és bruta per Sant Miquel, tot l'octubre és brut el cel.
Bueno. Bé, anem amb la frase del dia, i és d'un senyor que es diu, o es deia, no ho sé, Stephen Covey.
No, és mort aquest senyor, eh? Sí, era conferenciant, escriptor també, sí, nord-americà.
Està molt bé la frase, ja veureu.
Diu, no sóc un producte de les meves circumstàncies, sóc un producte de les meves decisions.
Gran veritat. Bé, avui felicitem a les Irenes. Avui és Santa Irene de Tancor. Aquesta dona va néixer al segle ni més ni menys que 7.
Buah.
Sí, Santa Irene de Tancor, que va néixer a Portugal.
Era molt maca.
Es veu que era molt guapa.
Molt maca, molt maca.
Sí, li va passar una cosa...
Va tenir molts pretendents.
Sí.
Va enamorar a molts nois. I va, doncs, rebre moltes propostes de matrimoni, però sempre les va rebutjar perquè havia consagrat la seva virginitat a Déu. Un dels seus pretendents va ser enganyat per un mentor de la Irene. Li va dir que estava embarassada, que esperava un fill seu. Què va fer? Doncs aquest jove li va agafar un atac de nervis, un atac de bogeria, i va assassinar a la Irene i la va tirar al riu.
Exacte.
Pobreta.
Sí. Aquesta és la història de la Irene, que després va ser santa. Així doncs, per felicitats a les Irenes i també a les Santa Aca, avui Santa Aca, Santa Adelina Castillejo, sempre me'n recordo de l'Adelina, Sant Heraldo de Troyes i també Sant Andrés de Calinita.
De Creta.
Sí, de Creta. També hi ha més sants, com per exemple
Sant Corneli,
Sant Leopoldo de...
Carai,
Sant Leopoldo, que era de Òssimo. Sí. I Sant Caprasi d'Agen.
Mare meva.
O Agen, val? També felicitem Albert Adrià.
Ah, caram.
Que avui l'Albert Adrià fa 56 anys. També felicitem un actor que a mi m'agrada molt i crec que la Candela també, Viggo Mortensen, que en fa 67. També un músic i bon amic, Quimi Portet, que avui en fa 68. Felicitats a tots i a totes i que, evidentment, passeu un dia molt, però que molt feliç.
I tant que sí.
Sí.
Doncs anem a donar un cop d'ull a la premsa.
Doncs som-hi.
Començarem amb l'altaveu, que ens diu que una avaria general impedeix pagar amb targeta de crèdit.
Ai.
La incidència que també a altres països rau en el proveïdor del servei dels TPBs, que ja està treballant per intentar recuperar la normalitat sense però poder donar un temps exacte de quan trigarà a solucionar la situació. Doncs, si ens esteu escoltant i heu d'anar a comprar o fer un pagament, millor que passeu abans pel banc, agafeu efectiu, i perquè si no us trobareu amb aquest problema. Com a mínim, també s'està vivint, per exemple, a Espanya, i ho ha confirmat Andorra Telecom, que és un problema del proveïdor de serveis.
Molt bé, doncs ja ho sabeu.
També un reportatge audiovisual que porta per nom Comerç, entre cometes, rebaixat. Els marges estrets, els lloguers alts i la pressió del comerç online posen a prova la supervivència del comerç andorrà. També, parlant de comerços, atenció, perquè un nou rècord en el nombre de negocis al país. Ja es freguen els 14.000.
Déu-n'hi-do. Molt bé, déu-n'hi-do. Sí, sí.
I una integrant de la família Albareda amb 250 accions és qui ha obert la caixa dels trons a Saedde. La patrimonial dels Viladomats, Sant Pere SL, disposa de 5.034 participacions de la societat que gestiona les pistes d'esquí del Pas de la Casa i Grau Roig, mentre que el Comú d'en Camp en controla 3.412 més. No sé com s'acabarà tot això.
Doncs ja ho veurem.
A veure,
ja ho veurem.
Mira,
aquí
haurem d'estar pendents.
Aquí el diari d'Andorra, amb el tema aquest, el titular és Viladomat no ven punts suspensius per ara.
Ah, sí.
Aquest és el titular al voltant. Joan Viladomat nega vendre almenys per ara, però manté obertes totes les opcions. Amb Saedde el seu màxim valor, el moment per sortir és ideal, el futur de l'empresa depèn també del relleu, dificultós per l'absència d'un successor clar i amb garanties. Això és el que diu el titular i subtitular del diari d'Andorra. De tota manera, el més destacat, n'hi ha dos. Una, la prova ciclista d'ahir, que va ser tot un espectacle.
Ah, sí? M'has dit que vas anar, no?
Oh, i tant. No ho vaig perdre.
I què, et va agradar?
Sí, molt. Va agradar molt, molt. Vaig disfrutar. Va agradar molt, sí, sí. Ja va haver gent que no.
Clar, pel tema de...
Perquè, clar...
Carrers tallats.
Hi ha molta gent que es queixava i que estava emprenyada, bueno, amb aquestes coses que passen, no? Però si em senyeixo el que és l'espectacle, doncs realment l'espectacle em va agradar molt. Jo l'espectacle el vaig veure, diguem-ne, allà a Carlemany, però, bueno, abans havia també hi hagut la cronoescalada aquesta al Coll de la Gallina i tal. Això no ho vaig veure, Però sí que tot el xou d'aquests quatre fenòmens que van, doncs, donar un munt de voltes per la zona més cèntrica d'Andorra, doncs va ser molt, molt, molt guapo. I com corren, tu? I com corren, de veritat, Bueno, doncs aquesta és un dels titulars amb la fotografia inclosa del guanyador, en aquest cas Roglic, l'eslové. De tota manera, el més allò cridaner de titular és aquest. El luxe trenca rècords.
Ah,
atenció. Amb lloguers, atenció, lloguers de 25.000 euros. Atenció,
Lloguers a les terrasses d'en privat, no? Crec.
Doncs sí. Són àtics amb consergeria, amb domòtica, amb diverses suites i vistes exclusives que situen Andorra, doncs, al mapa dels mercats més cars, no? També, doncs, apartaments de mida i qualitats modestes superen, atenció, els 2.000 euros al mes. Tampoc vull dir que no són apartaments com els que dèiem, són més petits, no tenen tants metres quadrats, al contrari, però tot i així són 2.000 euros al mes. I per acabar, també dic que Roberto Gamboa diu de gurú de màrqueting digital a Andorra ha condemnat. Aquesta és una altra dels titulars. També en tema gastronòmic, Canillo reobre Cal Federico com a símbol artesanal, i el govern que adquirirà 1.300 vacunes per prevenir la dermatosi.
Sí, perquè va ser una fira del bestiar sense bestiar.
Sense bestiar.
A Canillo, per exemple.
Sí, sí.
Clar, s'ha d'estar amb alerta, no?
Home, t'ho diràs.
I preparat. Anem amb les notícies d'Andorra. Digitaland, Quim Dolça, del Comú d'Escaldes, aposta per un bloc d'esquerres amb Concòrdia, PS i Independents a les Generals, és el cònsol menor. Un estan a la fira per combatre les fake news sobre l'acord amb la Unió Europea. També un conductor s'estimba contra un mur i dona 2,41 en alcohol, grams.
Déu-n'hi-do.
I també comerç a l'engròs, activitats professionals i comunicació impulsen el teixit empresarial. D'altra banda, la cartera digital permetrà portar al mòbil els documents i permisos.
Molt bé. El Bon Dia ens parla també d'aquesta carrera, d'aquest show, fotografia inclosa, i Roglic, campió de Primo Roglic, campió de campions. També, bueno, el govern que ha comprat aquestes vacunes contra la dermatosi nodular. Hi ha una entrevista a la senyora Mònica Codina. Mira, igual que jo. Jo és de segon cognom, ella de primer. Sí. Doncs diu que li agradaria que la despenalització de l'avortament doncs pogués ser ben aviat una realitat, no?
Ja.
Entre d'altres, moltes coses. Després, el Fons Monetari Internacional revisa les previsions del PIB. El 2025 creixerà un 2,4%. I després també, doncs, aquesta qüestió, doncs, que voleu que us digui? Perquè és, no hauria de passar, o no hauria de ser, no? La salut mental, que és algo que preocupa moltíssim.
Home, i tant.
Doncs mira, la salut mental causa 623 baixes laborals, 623 baixes laborals al primer trimestre, La
mare
salut
meva.
Mental.
Déu-n'hi-do.
Bueno, doncs això és el més destacat del Bon Dia.
Gairebé un minut per arribar a 1:15. Aquests dies estem tocant el tema de peces instrumentals bones.
Boníssims.
Esperem que us agradin.
Esperem.
Com aquesta de l'Elton John, Song for a Guy, una cançó instrumental d'aquest geni britànic, 1978, la va compondre per i en memòria d'un jove missatger de 17 anys que es deia Guy Burchett, que va morir en un accident de motocicleta.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A
Andorra 2000 Carrefour és l'hora de l'extraestalvi. Avui a la fruiteria, la bossa de 5 quilos de patata rentada amb un 30% de descompte, per només 3,49 €. El quilo surt només a 70 cèntims. I a la peixateria, les anelles de calamar amb un 26% de descompte, ara per només 10,99 €. I només avui dilluns, aprofita el 10% de descompte amb tota la xarcuteria al tall i gaudeix dels millors pernils, embotits i formatges del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Al passeu sense trucar tenim el nostre raconet particular per tractar de psicologia i per fer-ho millor amb una persona que en sap, una professional, com és la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda.
Hola, Candela, gràcies.
El tema que avui has triat, suposo que quan el diguis tothom dirà, o molta gent dirà, m'interessa el tema, no dic que els altres no, eh? Però perquè jo m'hi trobo, en aquest cas.
Sí, jo també, a vegades, i tant. Jo crec que la majoria. Avui parlarem de l'estrès.
L'estrès.
De l'estrès, i el més important, us donaré alguns tips...
a veure.
...per intentar gestionar-lo de la millor manera possible.
Molt bé. Tu creus que la gent, no ho sé, del segle XIX, segle XVIII, començaments del XX, no tenien estrès? O no hi havia la paraula, no?, per descriure-ho.
Clar, jo crec que sí, eh?
O era un altre ritme de vida, també, això també s'ha de dir.
Tenien problemes diferents. Sí. Jo crec que cada època té els seus
problemes
diferents.
Problemes en tenien, segur.
Seguríssim.
Segur, eh?
Per això et dic que estrès en tenien, segur.
Molt bé, doncs, a veure, per on comencem? Per explicar què és l'estrès?
Sí, bueno, començarem per diferenciar una miqueta el que serien els nervis normals o desitjables d'una persona del que anomenem estrès, vale?
Molt bé.
Què són els nervis normals? Doncs és una reacció completament natural del cos que ens permet adaptar-nos al medi.
Clar.
M'explico. He de fer una conferència i em començo a ficar una mica nerviosa, noto que el cor em bateu una mica més fort, potser respiro més ràpid i tal. Quina és la finalitat de tot això? Doncs mobilitzar tots aquells recursos físics i mentals que em permetin estar en un nivell d'alerta òptim per tal de poder fer la meva conferència amb èxit.
Exacte.
Fins i tot pensa que els sentits, vista, oïda, tacte, s'aguditzen moltíssim. És un període de temps molt curtet, que quan passa això, després ja no queda res, diguéssim. No hi ha conseqüències, no són dolents. Són aquests nervis bons.
Els entre cometes.
Quan es posa el pilot de la ràdio en vermell...
Dius, ara he de parlar.
Ara he de parlar, ui. Quan pujo a un escenari, tot això són nervis bons. Primeres cites...
També.
Són nervis bons, que després els recordes fins i tot amb afecte.
Un examen, per exemple.
Sí, exacte. Et permet estar una miqueta més alerta de tot el que passarà. Quan passem a parlar d'estrès o nerviosisme crònic o patològic, és a dir, aquell que ja no és tan bo. De fet, és el contrari dels nervis bons. Els nervis bons serveixen per adaptar-nos a una situació, l'estrès o nerviositat crònica ens desadapta. D'acord? Ara explicaré tot això. A més, pot ser molt perillós per la salut, tant mental com física.
Física, també.
D'acord?
Vinga.
Aleshores, quines són les causes, no? Quan comencem a parlar d'estrès? Hem d'imaginar-nos una balança. En un costat tenim les càrregues, que poden ser doncs, de tipus familiar, de tipus professional, econòmic... Tot el que puguem imaginar, no? On hem de complir, anem a dir-ho així.
Sí.
I, de l'altra banda, tindríem el que s'anomena la resistència, que és la nostra capacitat per fer malabars i anar gestionant totes les situacions que se'm presenten a la vida. Quan les càrregues pesen més que la meva resistència és quan peto.
Clar.
I si peto durant molt temps,
doncs
ja tinc l'estrès aquí.
Malament.
Això seria una causa. I després tenim un trastorn que és el trastorn d'estrès posttraumàtic, que també relaciona amb l'estrès, però en aquest cas... diguéssim, serien casuístiques d'accidents, coses d'amenaça, abusos sexuals també, i aquí ja tenim un trastorn que es desenvolupa i que fa un camí molt, molt diferent.
Clar.
Però també seria, doncs, un causant de molt estrès. Com comença?
A veure, doncs, a veure si tothom ho sent igual. A veure, fem una mica...
Tot comença pel mateix. El primer que he de fer és percebre. Què vol dir percebre? Mm. Percebre vol dir que veig una situació i la interpreto a la meva manera. Però jo puc interpretar una situació com d'amenaça o com d'estrès o com, no?, aquest tema a la llet, i tu pots veure-ho al revés.
Per tant, això sí, esclar.
La percepció és molt diferent segons des de quin ull es miri. En tot cas, perquè estem parlant d'estrès, detecto i interpreto una situació com estressant. I això ja em comença a causar una sintomatologia que, per fer-ho senzill, dividirem en tres grups, que ja veureu que després, per tractar l'estrès, on ens hem de fixar en aquests tres grups. El primer és el grup físic, els símptomes físics, que són els que notem tots, Mals de cap, tensions musculars, sobretot a nivell cervical, de mandíbula i a l'esquena. Aquí ja podem començar a pensar que estem una mica nerviosos. Dificultats en l'aparell digestiu, i tant.
Ah, sí.
Acidesa, diarrees, nàusees, també estrenyiment. Sí. Menys conegut, però...
D'una banda a l'altra, sí.
Exacte. Hi ha persones que quan s'estressen es tanquen, s'angoixen. Cansament físic, dificultats per dormir...
Això és molt freqüent, també,
Esclar, perquè tinc el cos a tope. I aleshores no puc dormir.
No desconnectem.
No desconnectem, exacte. Clar. Respiració agitada, hiperventilacions, palpitacions... Ja veieu que... I podria continuar,
Sí, sí, ja m'ho penso.
Però tot això, els símptomes... és una cosa molt interessant, perquè el símptoma que fa que et trobis malament també és informació. O sigui, és la manera que té el cos de comunicar-te que quelcom no va bé.
Ei, que no anem bé per aquí,
No anem bé, No m'estic trobant bé, alguna cosa hem de fer.
Sí.
Després tindríem tota la sintomatologia a nivell psicològic. Aquí trobaríem l'angoixa, l'ansietat, que, a su vez, que diuen, és que ara no em sortia en català, provoca la sintomatologia física. Alteracions anímiques. Aquí podem trobar-nos gent depressiva i gent irritable. Manca de concentració.
També.
Manca de memòria. Les dues degudes a una saturació mental. La meva ment va tan ràpid i... Li exigeixo tantes coses que al final no surt res.
No, res. No, tens com una mena d'embolic al cap, no? Que,
exacte,
mental.
Exacte.
Allò de l'empanada mental, no?
Exacte, exacte. Sí. Perquè estàs en una altra banda i vols estar a moltes alhora. I això el que fa és que tingui dificultats per prendre decisions. És més probable que m'equivoqui si estic en una situació d'estrès que
normal.
No que l'encerti.
Sí.
I després tindríem l'últim grup, que seria... Evidentment, el conductual, com em comporto amb tot això, no? Doncs aquí trobem trastorns d'ingesta, menjar més del compte, menjar menys, no menjar, passa. Si sóc fumadora, doncs elevar el consum de tabac.
Sí.
Si em relaxo amb una copeta de vi a la nit, doncs és possible que begui una miqueta més del compte. I en el pitjor dels casos, amb drogues, que aquí seria per dur a terme conductes d'evasió, per evadir-me...
Sí.
D'aquesta realitat tan dura que tinc en aquest moment.
Però continua sent-hi, no?
Exacte.
Allò que ens,
no marxa.
Ens amaguem, però no...
Després tindríem altres conductes més light, per dir-ho d'alguna manera, que seria menjar-se les ungles. Bruxisme. Això passa molt.
A la nit, no?
Sí, i fa molt mal.
No te n'adones.
No te n'adones, però al matí tens... Oh, la mandíbula, quin mal, eh? Sí, sí. I altres tics nerviosos podríem trobar aquí també.
Bueno,
doncs com deia, aquests tres elements, quedeu-vos amb aquests tres elements perquè per fer després una mica de tècniques de gestió ens seran molt útils.
Molt bé.
Aleshores, ara hem mirat una mica les causes i els símptomes i anem a mirar les fases. ¿Vale? Primer entrem en una fase d'alarma, que és el que comentàvem abans, que detecto que tinc una situació a la qual he de fer front i que és una situació forta. I aleshores, què passa? Que el cos es prepara. Com passa això? Jo detecto, per exemple, amb la vista, no? Ostres, tinc una amenaça. Imaginem-nos que tingués un lleó al davant. Vale?
Sí.
Ostres, un lleó és una amenaça forta.
Imposa, sí, oi tant.
Aleshores, aquesta informació visual arriba a diverses estructures del cervell i n'hi ha una, que és l'amígdala, que és especialista en interpretar informació en termes d'amenaça. Amenaça sí, amenaça no i grau. Mucho poco, I aleshores, a partir d'aquí, hi ha uns canvis metabòlics. Bombeja molt ràpid el cor per enviar més sang a la musculatura, perquè la musculatura es tensi. Amb quin objectiu? Al final, l'objectiu és o sortir corrents, o quan se'm llenci el iodo a sobre poder suportar-lo. Per tant, m'he de posar molt dura. Respiració ràpida, ja veieu que és tot un circuit, eh?
Sí, 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 sí.
I també, doncs, canvis a nivell hormonal, l'elevació del cortisol, la famosa hormona de l'estrès, eh? Tot amb el mateix objectiu, que és preparar-nos al final, el cos el que fa és preparar-nos per sobreviure.
Sí, sí. Al final és d'alguna manera el cos és savi, no?, també.
Exacte.
El que passa és que...
el que passa
ens
que...
ens domina més, de vegades, el cap que no pas.
Exacte. I aleshores també tindrem hipervigilància. Què és la hipervigilància? És quan estic atent absolutament a tot. Fixeu-vos quan tenim por, que estem molt més atents, sí, aviam sí. Per on sortirà...
Sí, sí.
Eh? Doncs és això, el que parlàvem abans, amb l'agudització de sentits, vista, oïda, tacte... Tot això es torna molt més fi del que seria. Després passaríem a la fase de resistència. Aquesta fase d'alarma que us comentava abans, perdona, és comuna amb qualsevol estat de nervis. Eh?
Sí, sí, esclar.
Aleshores, després, què passa amb la resistència? És quan s'allarguen el temps, en un temps breu, el cos s'adapta, diu, bueno, escolta, ja està, no ha passat res aquí, anem a adaptar, anem a tornar amb un equilibri. Fins aquí estem dintre de les dues fases del que es consideraria sa. Vale?
Però
si clar. Continuem molt més temps aquí...
Malament, no?
Aleshores passem a l'esgotament. I aquí és on ja comencem a parlar d'estrès. Per què? Perquè durant aquesta etapa d'alarma i resistència tinc el cos, com dèiem, a la que salta, en alerta i tal. Tinc mobilitzats molts recursos a nivell cerebral, a nivell físic, però són limitats.
I sorgeixen sense adonar-nos-en.
Exacte. O sigui, sí, sí.
Va per lliure, com si diguéssim. No? Si aprenem a controlar...
La ment,
això,
exacte.
Ja,
i el que clar. Percebem i el que interpretem,
tant,
molt important. Aleshores, què passa quan s'esgoten aquestes reserves? Que tot allò que, en principi, els nervis bons que parlàvem al principi servia perquè jo doncs, fes una conferència i la fes bé i tal, aquí s'ha girat la truita completament. Tindré faltes de memòria.
Sí.
Em despistaré moltíssim més, perquè tinc tots els recursos esgotats. I llavors, després tenim les conseqüències, que serien la fatiga i malalties. Per què? Perquè si tinc els nivells hormonals molt elevats i funciono a 250%, en lloc de funcionar al 100%, doncs al final el cos es posa malalt, perquè hi ha un desequilibri. D'acord? I ara ve la part més interessant.
Que són els tips.
Exacte.
Són els tips, eh? Així, unes pautes.
Exacte.
Perquè...
Molt senzilletes.
A veure.
Ja veureu, eh? Aquells tres grups que parlàvem abans, a nivell físic, psicològic i conductual. Què podem fer? Bueno, el primer que m'agradaria explicar-vos és que el cos i la ment tenen un sistema de comunicació. Per tant, el que jo faig en el cos pot repercutir en la ment i el que faig en la ment repercuteix en el cos. Per això és important treballar-ho molt. A nivell físic, què farem? Farem induir la relaxació i limitar l'activació. Per què? Perquè a l'estrès ja estic molt activa. Aleshores no m'interessa. Com ho podem fer això? Mira, molt fàcil.
Sí?
Alimentació.
Alimentació.
Evitem la cafeïna.
Ah, esclar.
Evitem la teïna,
sí.
Les xocolates, tot això, els dolços...
Tot la nicotina, tot el que acaba amb ina, potser també no.
Tot el que m'activi de més,
sí.
Ho redueixo.
Sí.
M'ho poso fàcil, perquè si no em serà molt difícil.
Uh-huh.
Exercicis de relaxació a nivell corporal.
Uh-huh.
N'hi ha un, que és bastant famosillo, que sobretot serveix per la gent que no sap relaxar, no?
Clar, no, és que és molt complicat,
clar.
Laura, no és fàcil tampoc.
Ho sé. Però aquest és molt senzill.
A veure.
Es tracta de que aneu apretant grups musculars. M'explico, les mans. Comencem a apretar les mans molt fort, relaxem i intentem centrar-nos en aquesta sensació. Què passa quan relaxo? Els braços, igual, estiro fort, relaxo. I vaig fent així cada zona del cos. I ja veureu, relaxo més que no pas apreto. D'acord? Aquesta és la tècnica. I ja veureu com a poc us aneu quedant amb la sensació de tenir el cos més relaxat.
És que és un aprenentatge, eh?
Una altra cosa que podeu fer, que això ja és més comú, és esport.
Sí.
L'esport és fantàstic, per què? Perquè tinc una activació, com dèiem, al 250%, i la manera de rebaixar tota aquesta energia que tinc doncs és cremant-la. me'n vaig a fer esport, boxa...
El que sigui,
el
no?
Que sigui, el que us vagi bé a vosaltres, piscina, el que vulgueu. Uh-huh. I això també és una manera de relaxar el cos.
I de deixar de pensar, no?, de tenir aquella fixació o aquelles fixacions.
Exacte, no? Uh-huh. I a més el cos, quan estigui cansadet, quan estigui més relaxat, ja envia senyals diferents a la ment. Ja no estic tan tens. Per tant, em va bé.
És molt savi el cos, eh?
Molt. Increïble, és una màquina pràcticament perfecta.
Ostres.
Després, una altra cosa que puc fer, mantenir unes rutines de son.
Mm.
Aquí em puc ajudar doncs, consumint una mica de melatonina, si és necessari.
Sí.
Però una altra cosa que és de sentit comú, però ens l'han d'explicar, és que quan ja arriba a certa hora de la nit, les llums a casa les baixo d'intensitat. Importantíssim.
Les pantalles.
Pantalles fora, completament. Mm-hmm. Preferiu un llibre a una pantalla.
Sí, sí, sí.
Perquè és sembla tonto, eh?
No,
però
no.
Si tinc un estímul lluminós,
sí, sí.
El cos no,
no
genera,
però...
el cos clar. No es fica en modo avió, en modo dormir, eh?
Uh-huh.
Després, a nivell psicològic, aquí el que farem també és una mica el mateix, eh? Induir a relaxació per enviar senyals al meu cos de que no hi ha cap perill, de que estigui tranquil. Com ho farem? A través de dos mecanismes. Un és l'atenció i l'altre la reinterpretació, m'explico. Quan nosaltres estem actius, per exemple, ara tu i jo parlant, jo sí. Tinc la meva atenció focalitzada en tu, però alhora també estic mirant no, el que hi ha a l'entorn uh-huh. i tal. Normalment estem pendents de moltes coses.
I tant.
I aleshores, per relaxar la ment, el que va molt bé és focalitzar-nos en una sola cosa.
El tercer ull, per exemple, que és el que fem...
A ioga.
A ioga,
exacte.
Eh?
Exacte.
Aquest puntet que tenim entre cella i cella,
uh-huh.
i que veiem en moltes religions, marcat, uh-huh. Doncs en allà, els ulls mig tancats i focalitzar-nos
la gent,
aquí.
La gent que feu ioga teniu avantatge sobre això, és veritat. Però després, pels que no en fan, hi ha un parell d'exercicis que ens poden anar bastant bé.
A veure, explica'm.
Un és que tothom té a casa, no? Suposo, una espelmeta, encara que sigui petita. No passa
una espelma.
Res. No cremeu la casa, per això.
No, atenció.
La poseu damunt la taula, l'enceneu,
uh-huh.
i l'objectiu és durant 2 minuts, perquè no cal més, i si ho feu 1 minut també està bé, mira l'espelmo.
Com belluga la flama?
Únicament. Yeah. El ball que fa, el
sí,
color
sí,
que agafa,
sí, 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 sí,
únicament. Això a la nostra ment li va molt bé. Per què? Perquè tot l'altre, el soroll que tenim mental, se'n va, perquè estic mirant aquella espelma. Després hi ha un altre exercici que, a més, amb això ens permet oxigenar molt bé el cos, que és la respiració contada. Poso la mà a l'abdomen, inspiro, expiro i vaig comptant quan puja i quan baixa. 1, 2, 3... Aquí tinc l'atenció focalitzada a comptar i, a més, estic sentint la meva panxa i estic respirant bé.
Mm-hmm. Mm?
La panxa ha de pujar i baixar, si no, no val.
Si no, notarem, sí, esclar.
I ja veureu que en 2 minutets, el mateix,
sí, sí.
Després podem anar incrementant. Però si faig 2 minutets està bé, i si en faig un, també.
Tot és començar, no?
Ah, exacte, exacte. Després hi ha un altre exercici, que és l'escàner corporal, que aquest és molt interessant perquè hi ha dues maneres d'entendre el món. Una és des del que veig i el que sento, diguéssim, des de baix, les sensacions, fins a dalt, la ment, i l'altra és directament des de la ment, que és el que acostumem a fer.
Sí.
Perquè com ja hem après... Doncs jo quan veig un cotxe, ja penso dintre del cotxe, ja, la ment ja em va 100%. Aleshores, la manera és relaxar-nos, tanquem els ullets i comencem a notar sensacions. Em fixo amb els dits del peu, després amb el turmell, vaig pujant cada zona del meu cos. Per això es diu escàner
sí,
corporal. Intento notar les sensacions. També relaxe molt perquè novament tenim l'atenció focalitzada en això. I després, més complicat, és reinterpretar. Si tinc una situació que realment m'agobia molt, hi ha alguna manera de mirar-la de forma diferent? Potser n'estic fent un gramassa, què puc canviar, què no puc canviar? Això és molt important.
Analitzar, no?
El que no puc canviar a la vida és molt important.
Malament.
Perquè no val la pena perdre energia. Si no ho puc canviar, no ho puc canviar. És així.
Sí, sí.
He de destinar la meva energia en un altre lloc. I finalment, ja per acabar, l'últim grup que ens queda és la conducta, el que faig. I aquí, mira, recepta fàcil. Fes el que et faci feliç. Que fàcil, no?
Sí. De vegades no és tan fàcil,
no és
eh?
Tan fàcil.
No és tan fàcil.
Però activitats que em provoquin plaer. Per què? Perquè l'estrès tendeix al desgast.
Mm.
Aleshores, ah, és que no m'ho puc permetre perquè vaig molt estressada. Justament.
Tu has de permetre.
Si desconnectes i fas quelcom que et fa feliç,
tu has de permetre.
Guanyes recursos per afrontar aquella situació que et preocupa.
Sí.
És això el que hem d'entendre. Escriure. Molt guai. Escriure
permet... Però escriure amb un llapis o un bolígraf, eh?
Exacte.
O amb una ploma, si molt mal.
Manual. No va a l'ordinador.
No, no.
Quan escrivim, se'ns activa la part prefrontal del cervell i alliberem emocions. I alliberar emocions, sobretot si són negatives, ens va molt bé. Per exemple, si tenim un cap al que li voldríem dir quatre coses, no?
Però, les escrivim però no podem, en paper.
Clar, no podem fer-ho, perquè si no perdem la feina i tindrem
una
altra càrrega d'estrès. I...
Més problemes encara.
Doncs agafo un paper i un boli i és superterapèutic, de veritat. Ho escric i no em tallo, eh? Les paraules que us vinguin, per molt que sembli cruel.
Sí.
Després això ho trencareu.
Clar.
No cal guardar-s'ho. Ho trenqueu o feu el que vulgueu.
Mm-hmm.
Però jo ja he alliberat.
Sí, sí. Però això també deu ser important i molta gent... recorre a fer el diari, no?
Sí, és que el diari és una eina terapèutica.
Sí.
Sí, sí. El que passa és que jo, quan escric alguna cosa negatiu, no acostumo a quedar-m'ho. Això, jo soc partidària de trencar-ho i així hem passat pàgina. Jo ja he buidat, ja està allà,
molt
i
bé.
Punto. Riure. Riure.
Home,
és superimportant.
Riure.
És superimportant perquè
sí.
L'alegria és al contrari de la tristesa i aleshores, quan estic alegre, no és possible que estigui trist. Per tant, a l'hora de triar, què sé jo, pel·lícules o així, doncs, si esteu estressats, no trieu el suspens. O no trieu
els
pel·lícules
drames,
de terror, ni drames. No, no, no. Preferiblement comèdia.
Per que ens distreguin, no?
Exacte, per pujar-nos l'ànim i perquè mentre estem rient, com és una emoció contrària a la que podríem sentir quan estem estressats, doncs també estem enganyant una miqueta el nostre cos amb això, Rutines d'hàbits saludables. Per exemple, quan anem molt estressats, les cases acostumen a ser un caos. Perquè no tinc temps, perquè no sé què. Si agafem 5 minuts cada dia per arreglar casa nostra, que això sembla un tip molt absurd, però en realitat l'espai és molt, molt important.
Sí, si és un desgavell, si hi ha un mitjó per aquí, una cassola per allà, no acompanya.
Què passa?
Hi ha d'haver harmonia, no?
T'estresses més.
Sí, sí.
T'estresses més. I després... fer un esforç per gestionar el nostre temps i planificar-nos. Perquè una mica
important.
Com la casa, si m'aixeco i no sé ni per on he de començar el dia, ni per on l'acabaré, que després pot no sortir, perquè nosaltres planifiquem i la vida disposa.
Sí, és clar, això també és veritat.
Però si anem una mica amb la ment ordenada,
sí,
més difícil, li posem una mica més difícil per estressar-nos. Perquè tu imagina't que has demanat hora al metge a les 4... i et truca a les 4:05 que han de vens i tu no te n'havies recordat.
Mm-hmm.
Allà hi ha un punt d'estrès important. Es tracta de reduir la càrrega, el pes que tenen les càrregues al màxim possible.
Déu-n'hi-do, Laura.
Déu-n'hi-do. Ara cal fer-ho.
Cal fer-ho tot plegat, però
vaja. Però tots, vull dir, ens passa
Home,
a tots.
Qui més, qui menys, amb menys grau uns que els altres, però són situacions que vaja... que ja van una mica amb la vida mateixa, no?
Sí. No, hi ha coses que no... Jo sempre dic el mateix. Hi ha una sèrie de coses a la vida que no podem canviar.
Uh-huh.
El pas del temps. No el podem canviar.
No.
No podem estressar-nos perquè ens surten canes o perquè ens estem fent grans i tenim
arrugues. I per això les perruqueries, cirurgia estètica, per això està a la paix, no?
Clar, no, hi ha tota una indústria al darrere que fan molts
calés,
perquè el pas del temps no el pots aturar.
No.
Però no t'estressis pel pas del temps, és millor acceptar-lo.
Sí, però no sempre és fàcil i per això una eina amb molta vàlua sou el col·lectiu dels psicòlegs
sí,
i les psicòlegues.
Clar, si veieu que hi ha alguna cosa que no quadra, doncs podeu anar a visitar algú.
Sí.
I a vegades, aviam, és que no cal que tots siguin trastorns greus, m'entens?
Sí.
Tu pots tenir doncs, les teves coses, vas allà, et dediques una hora per tu, que això sempre va molt bé, i ja està.
Ai, que hi ha massa gent que s'escolta massa amb ells, que també ens trobem a la vida,
sí.
No? Que el món gira al seu voltant, no és que
ells girin
al voltant.
Això és veritat.
Que són el malic del món, eh?
Però també va bé, aleshores, visitar algú que et pugui portar una opinió diferent.
Ai,
que no
sí.
Sempre sabem acceptar-les.
Ah, no, aquest és un altre tema, també. Ai, l'ànima. L'ànima.
L'ànima.
Què diu l'ànima de tot això? Ho anirem descobrint cada vegada que ens visiti la Laura Dallarès, psicòloga, aquí al Passeu Sense Trucar. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies.
Bona setmana.
Adéu.
Adéu. Adéu. Marxem amb Angie de Rolling Stones perquè... Per què?
Doncs perquè el 20 d'octubre... Arriba número 1 dels Estats Units.
Aquesta.
Aquesta cançó dels Rollings preciosa.
Que del estava... 70 què, dius?
Mira, 1973, 20 d'octubre, un dia com avui. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, 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 sí.
Doncs res, que ara arriben les notícies, la tertúlia de les pilotes i nosaltres que tornarem a les 7 del vespre. Adéu-siau.
Fins ara. Goodbye, Angie.